Bé, doncs tornem a seguir. I ara la següent pregunta seria la que feia el Takers, no? El compromís entre arcade i realitat. On us posicioneu? Quina seria la vostra opinió? Llavors, què preguntava el Takers Blau?
Dispara, dispara.
És la sirena, la sirena que no surt.
Ai, mare meva, tio. M'has enganxat, tio. El Takers preguntava, hauríem de tenir dos tipus de moda de vol? Dos modes de vol diferents? Un més arcade i un altre més de simulació? I poder canviar dintre del joc segons l'experiència que vulguis tenir?
Sí, parla tu, perquè tenim dos convidats que han desaparegut.
Sí. El que dèieu, això de tenir dos models alhora, això passa en jocs en els que, per exemple, és multiplataforma, rotllo ordinador i consoles. Què passa? Que si juguen amb teclat i ratolí o amb comandament, els separa per servidors. És a dir, si volem dos models de vol diferent, seria crear com dos plataformes diferents o dos servidors diferents. Un al model super hardcore i l'altre al model super arcade. Perquè tornarem al problema que vam tenir de joystick i ratolí. Si tenim un que juga amb un model super complicat i un altre a modo easy, autokill, win-win, què passa? Dono un botó i el que té el model senzill em mata i jo he de suar, he de tenir botoneres amb 40 botons aquí al voltant de la pantalla per poder gestionar-me bola recta, per exemple. Llavors és totalment inviable tenir dos models alhora, a no ser que es faci aquesta separació de servidors. Doncs entrar a l'universo o entrar a l'universo hardcore, per exemple.
Total, dos universos.
Totalment d'acord amb tu. No hi ha d'haver dos models de vol, ni hablar. L'experiència, crec que l'experiència ha de ser sistèmica, és dir, si les naus volen d'una manera és perquè estan fetes d'aquesta manera i ja està. Perquè és que si tu tinguessis dos models de vol on un d'ells en el mateix escenari un d'ells dona avantatge respecte a l'altre, l'altre s'ha mort immediatament, perquè tothom anirà a agafar el model de vol que li resulti més fàcil, no? Al final, Star Citizen, si a tu et maten, t'han matat i tindràs un problema. Llavors, si hi ha un model de vol que permet matar algú més de pressa que l'altre, per molt hardcoreta que sigui, per molt super simmer que sigui, agafarà el mando de la Xbox i anirà a rebentar. Això és així. Per tant, model de vol n'hi ha d'haver un. El que sigui, més complicat o més senzill, això ja veurem per on va parar, però ha de ser únic.
Sí, i també per afegir, sí, per fer un símil així molt ràpid, imagineu-vos que el Hardcore Simmer té el G-Safe desactivat i el de modo easy el té activat. El modo easy pot volar, pot fer les maniobres que vulgui, que la pròpia nau ja controla que no es passi, i el Hardcore Simmer no controla bé i el pilot per llest mor o es desmaia. Doncs aquí ja està la diferència, un està mort i l'altre no, només en com maniobres la nau.
Snake. Però no se te sent, Snake.
Home, se sent, eh?
Podem parlar?
Hola, hola.
Sí, ara sí. Hola. Endavant.
Que aquí estem fent una barreja conceptual complicadeta.
Què opines? Realitat o arcade?
Hi ha d'haver un model de vol. Hi ha d'haver un model de vol. Perquè... clar, hem de recordar tots que aquest és un joc d'interacció social, principalment. Llavors, en aquesta interacció social necessitem un terme mig per a tothom, no? No, un common ground. un mateix lloc que tots, on tots interactuem, no? Llavors, aquesta interacció té que tenir les mateixes regles, aquesta interacció té que tenir els mateixos límits, i jo crec que possiblement envers el que deia el Wolf, crec que un dels punts de conflicte és el tema de l'equilibri entre controladors. És factible que el model de vol tingui equilibri entre els controladors perquè tu puguis ser controlador agnòstic o puguis jugar amb el controlador que tu vulguis en igualtat de condicions versus la resta de la gent. Històricament, si mirem cap endarrere, que això és el meu, la resposta és sí, n'hi ha hagut equilibri de controladors. Hi ha hagut alfas de Star Citizen on el top de pilots de combat anaven amb joystick. I els que anaven amb mouse s'ho havien de currar bastant si volien estar en aquest nivell. Llavors, antigament, quan jo jugava a Fórmula 1, jo me'n recordo que els antics jocs de Fórmula 1 fins i tot et donaven les ajudes de que et traçaven la línia de terra. És una miqueta buscant el símil del que deies tu abans, Wolf, amb el G-Safe, no? I també una cosa que ha comentat també el Valve Stater, que una de les coses importants és que quan estàs jugant hi hagi una ràpida accessibilitat. És a dir, jo vull tenir-ho fàcil per començar a jugar, però que sigui difícil arribar als límits de lo que seria pilotar en plan Top Gun la meva nau, saps? I per això una de les fórmules que es poden fer servir i que precisament a l'IFCS et donaven són els sistemes d'ajuda, que es poden desactivar o no. Els sistemes d'ajuda han de fer que el vol sigui molt fàcil, però quan estàs amb aquest vol fàcil no estiguis exprimint la capacitat que puguis treure-li a cadascuna de les naus envers a la teva especialitat, saps? I jo crec que una de les millors maneres és com quan jugaves a la F1, no? Que li treies primer la línia que t'indicava per on havies de fer la corba, després el sistema de frenat automàtic, després tal. Doncs a l'Star Citizen tenia el G-Safe, Comstab, tenia tots aquests sistemes d'ajuda que tu podies anar traient poc a poc i llavors t'exposaves a doncs desmaiar-te a la cabina, no? El G-Lock, no? I llavors, doncs per fer-te bo havies de compensar el fet de que traies aquests sistemes d'ajuda i cada vegada t'exposaves a més dificultat a l'hora de volar.
Clar, per exemple, una petita pregunta que tindria per a l'Snake. Parlem, per exemple, de amb l'IFCS o les ajudes, que si jo no tinc ajudes tinc un 100% i el que té les ajudes, els motors, thrusters i demés estan a un 75%, per exemple, que el ratio de gir, el meu, sigui complet i tu amb ajudes, limitat, no? Que et tallin i no giris tan ràpid amb mateixa nau, mateix component.
Funcionava abans. Funcionava així. Si tu tenies Comstab i G-Safe activat, perdies. Davant d'un pilot...
Estava molt limitat, es notava la diferència realment a l'hora de...
Millorava moltíssim la teva experiència a l'hora de volar, a l'hora d'aprendre, a l'hora d'ajustar-te, a l'hora d'anar adquirint experiència. Però a l'hora de competir, perquè en aquest joc hi haurà una competitivitat que ve donada pel fet de que si perds, perds, i hi ha unes conseqüències a l'hora de perdre, perds els teus assets, perds la teva nau, perds els teus diners, perds la teva càrrega, perds coses que t'has currat en el joc. Per tant, hi ha un risc. I en aquest risc, la manera de compensar, diguem, la por a la pèrdua en aquest risc és fer-te millor en el joc. Aquesta és la filosofia de Chris Roberts, no? I l'heu comentat diverses vegades, no? Llavors, bueno, jo crec que si hi ha un model de vol, el que ha de buscar a nivell de desenvolupament la companyia és proporcionar una experiència d'accessibilitat al principi. I estic d'acord amb vosaltres, ha de ser accessible. Però que després hi hagi un potencial per una corba d'aprenentatge. I, per tant, hi ha d'haver un sol model de vol amb ajudes, que crec que és el que hi ha hagut fins ara i que es pot tornar a reorientar o reimplementar d'una forma doncs, més eficient en el futur.
Molt bé, Bird, què opines?
Sí, no sé qual era la pregunta, que me fui a buscar algo para tomar, pero...
Realitat versus arcade.
Bueno, creo que en este caso Valve había descrito anteriormente muy bien esa cuestión respecto a la gente que le gusta un poco más entrar y divertirse. Entonces, vale, que no sea totalmente arcade, porque lógicamente le pierdes el nicho del que hablábamos antes, pero sí, lógicamente es esto. A mí me pasó una anécdota, les voy a contar ahora, pequeña. Fue cuando conocí a Snake y al grupo de Snake que va detrás de él, donde nunca me habían dado una paliza tan grande en toda mi vida. Y cuando te crees buen piloto y te dan una paliza semejante de que dices, antes de irme a dormir, miras debajo de la cama a ver si todavía queda alguno por ahí, pues es ahí donde dices, joder, tío, realmente esto es una escalera de aprendizaje tan grande la que todavía me falta que realmente mola mucho. Porque, claro, vale que yo ya sabía desactivar el Comstab, que es, por ejemplo, las ayudas en las curvas, el G6 ya lo tenía bastante dominado, pero, claro, luego tienes tantísimas cosas como el zoom, por ejemplo. Yo veía a sus compañeros que todavía tiene que tener algún vídeo de él, donde te hacen zoom y te snipean. Esto en la 2.6.0, 2.5 y pico. En la época esa, por ejemplo, fue maravillosa para mí. Porque realmente, aunque el juego seguía y el modelo de vuelo seguía evolucionando, tenía un nivel y tenía justamente esto de lo que estaban hablando, ¿no? De que realmente puede ser un modelo muy profundo, muy para que se le ocurra, muy extenso, y una escalera de aprendizaje brutal, pero cuando empezabas te venía todo servido. Eso sí, yo en ese parche, cuando me volví un poco más cabrón, agarraba y directamente no usaba balas para matar. A los nuevos, o cuando tenía un novato, digamos, lo llevaba, le hacía un par de vueltas y hacía que él solo se matara contra los asteroides. Incluso a Snake, ¿a que sí, Snake?
Se convirtió en un profesor chungo, ¿eh? Un profesor de la letra con sangre entra.
Sí, cuando entraban eran todos contra mí, lógicamente. Luego tiene sus consecuencias ello. Y ahora mismo, por ejemplo, Ramosoy, que está por ahí por el chat también, que es un excelente piloto, al igual que muchos otros en otros parches, Blackout, por ejemplo, en uno de los parches anteriores, le echan muchas horas y yo le decía, mira, está genial lo tuyo, que le eches muchas horas, que estés arriba de todos, la dedicación, el tiempo y las ganas con las que se lo toman, la verdad que es muy, muy admirable, pero encuentro que ese punto al que estamos compartiendo ahora mismo, que es algo donde un novato pueda empezar y pueda hacer sus cosas bien, tranquilo, y aunque sea en un 70% de discapacidad, si quieres llamarlo así, pueda hacer las cosas, mientras que alguien que se le ocurra está al 100%, pues ese nivel no está, no existe, y mucho menos un equilibrio entre las naves. Entonces, y la pregunta ya no me acuerdo cuál era.
Realidad versus arcade.
Lo que dijo antes Valves.
A ver. Pregunta.
No, Blau, aquesta vegada no és una pregunta, és un comentari del Rambo Soy que ha fet en el chat. Ens comenta que ara mateix el Coppel està capat, que té les acceleracions limitades, és a dir, que no, els straights no funcionen sempre al 100%. Les acceleracions limitades vist de Coppel.
Esto seguramente me lo podrá responder Rambo Soy, por ejemplo, que a muchos de nuestros pilotos también le pasa que hay un grave problema ahora con respecto a la desincronización, que a veces tú le disparas a una nave en donde crees que está, donde tú la ves, pero realmente no está ahí y el juego no la detecta ahí. Y fallos brutales en todo lo que es el código de programación, ¿no?, del juego.
Centrinal.
Endavant, què opines? Aquesta,
sí.
Del que si el Coplet està capat o no, no ho sé. No ho sé, dic, jo combat poca cosa. Jo dono voltes, em passejo per aquí, per allà, porto càrrega, porto mineral, que és el que m'agrada. No ho sé, sobre el Coplet de Coplet, no ho sé. Sobre l'altre, vols dir, del realitat sí. Versus simulador?
Ja que estàs.
És que simulació... jo no la vull, en aquest joc. No la vull. No
ja
vull
tens la vida real.
Sí, no, però ja no per això. És a dir, jo no vull que cada nau necessiti el que deia el Wolf abans, un totxo de 200 pàgines per volar. Jo no vull això. Perquè vull tenir varietat. No, trobo que, personalment, no m'agrada. Que tingui un punt de simulació genèric, és a dir, que les naus més o menys cadascuna respongui diferent, però totes més o menys volin igual. Vull dir, totes sabem que és flight ready, el tren amunt, tren avall, no? Totes tenen un patró comú, no hi ha tanta diferència entre una i l'altra. Després, com molen, és molt diferent. Però trobo que jo vull un punt mig tirant arcade i el que vull de simulació és el trasfons del joc. Vull una simulació econòmica xula, vull una simulació de política, com si diguéssim, xula quan surtin les bueno, que les corporacions, les organitzacions puguin agafar terreny, etc, etc. Jo espero més això que no pas una simulació hardcore especial, perquè per mi una simulació hardcore especial és molt dura, no? O almenys, clar, no sé com serà d'aquí mil anys, però el joc, hi ha un joc d'aquests que és un simulador especial que el Wolf hi juga, que no me'n recordo com es diu.
El Kerbal Space Program.
Hòstia, el Kerbal.
El Kerbal. Per mi és superbèstia. O sigui, és com... quan has estat tres cops fent un tutorial de Cople i no et surt, o 20 vegades, o 50 vegades, no aconsegueixes posar un modulet així a la nau així, dius, prendre pel sac. No? Perquè per mi això seria una simulació hardcore especial. I això no ho vull, no? Llavors és un terme mig. Què trobo que els hi passa una mica? Que a vegades pequen de voler-se passar de simulació, pot dir, de realitat, però simulant masses coses, no? Sobretot el comportament de les naus a l'atmosfera, en aquest últim model de vol, jo sempre parlo de l'atmosfera, val? Perquè l'espai, a mi, més o menys el que em donguis em pot semblar millor o pitjor, m'adaptaré i jo no vaig a fer combat hardcore. Llavors, puc dir-te, ostres, em sembla raro, no? O això, em sembla... per com m'imagino que funcionaria una nau a l'espai. Però l'atmosfera, hi ha moltes coses que ara mateix no quadren, no? I són simulacions, el que dèiem abans del totxo, no? Una caterpillar és un totxo que vola, o bueno, una prospector, el que sigui. I si tu, per exemple, li fots you a l'esquerra a l'atmosfera, ho podeu provar. La nau se'n va a l'esquerra i tendeix a tornar. Això és un comportament que fan els avions. Tots els avions ho fan. Però per què? Perquè tenen un tipus de cua així que, a efectes aerodinàmics, fa aquest comportament. Un totxo com el mòbil aquest, és igual on te'l posis. L'aire li dona igual per tot arreu. No té cap mena d'afectació aerodinàmica quan fas aquest moviment. Llavors, el que hauria de fer la nau és mantenir-se així. Què fan? Intenten simular el que és un avió de realitat, la realitat, el que és en l'avió, ho intenten simular amb tot el tipus de naus, fins i tot en els caces que tenen ales, però no tenen timó de cua, això no hauria de passar. Passaria un altre efecte més menys similar, perquè sí que té una sustentació, etc, etc. Llavors jo crec que aquí s'està passant. No fa falta tot això, no? No fa falta. Posa-li inèrcies, posa-li, si vols, que quan et trenquis una ala, molt bé, perfecte, eh? Vola diferent la nau, està genial, no? La Caterpillar. Es trenca l'ala aquella que porta, que per mi allò no és res, i hòstia, ja vola diferent la nau, no? Hòstia, collons, hòstia, no hauria de ser tan així. Són naus que funcionen perquè tenen uns thrusters que els aguanten l'atmosfera. Ja està. I llavors, per mi l'equilibri bo és això, que puguis volar totes les naus i que la gent hardcore, com el Bird, l'Snake o aquests, puguin gaudir-ho anant al màxim a les seves naus i coneixent-la i que tingui diferències amb d'altres cases. Però que no. Bueno, una mica el que han dit tothom, el Valgo ha explicat això, no? Per mi no fa falta que sigui un simulador. Una realitat hardcore en aquest sentit, ni molt menys.
Molt interessant.
Sí, la veritat és una bona lliçó de vol que ens has donat.
No, ho intento fer ràpid, eh? No, coses que veig...
No, però molt interessant.
No vull que sigui pesat ni res.
Aneldor, tu què opines?
Tinc el cor dividit. Jo us he de confessar, hagués respost, jo respondria realitat. Però quan vaig començar, jo abans jugava a l'Orbiter fa una pila d'anys, que era el més real que tenies, que era l'aerar-te de la Terra i acoplar-te a l'Estació Espacial Internacional, i ho havies de fer tot a mà. I et passaves no sé quantes hores. I llavors vaig entrar a l'Star Citizen i dic, trauré el couplet, no? Aniré desacoplat, perquè més o menys doncs, et pots assemblar el que seria una nau real a l'espai. I em va durar 2 dies. Dic, tinc poc temps per jugar a l'Star Citizen i quan em poso a jugar a l'Star Citizen vull gaudir. Llavors no vull estar 10 minuts intentant aterrar amb una nau que deu pesar, m'invento 300 tones i fotre-la amb un pad petitó. Doncs ara fent el strafe cap endavant, cap enrere, llavors entenc perfectament aquest compromís de que parleu de jugabilitat i de fer que tothom tingui una corba d'aprenentatge lo suficientment bona com perquè primer comprin el joc i després es quedin i segueixin gastant dintre el joc. Llavors és complicat. Diria realitat, però sent sincer, em quedo una mica marcada per experiència personal. I de fet, perdona, hi hi ha moltes coses que no estan implementades ara mateix sobre el que deia també el Wolf dels sistemes de la nau. Jo entenc i vull pensar, no ho sé, que molts botonets o a les pantalles, tota la gestió d'energia dels sistemes de la nau i tots aquests sistemes que ara mateix no estan implementats ho estaran. I això potser sí que fa que l'experiència, ja no més enllà del sistema de vol o del model de vol, sinó de l'experiència dintre de la cabina de la nau i del seu sistema, sigui una miqueta més realista que el que és ara. Llavors jo crec que això acabarà millorant i ens farà entrar una miqueta més dintre la cabina. Això és el que jo espero. I si fan això, jo ja estaré satisfet.
Val, jo volia també comentar el que deia en Eldo. Jo tinc un company que també li vaig comentar, no, hòstia, a mi l'Star Citizen, que és això, que és, buah, és el futur, perquè ho té tot, tal. Però clar, el concepte de, que d'anar d'un planeta a un altre he estat literalment 10 minuts mirant la pantalla, no tinc temps per això. I clar, és que és un equilibri de la mitjana d'edat d'Star Citizen, quina serà? 40 anys, potser? Clar, és que no és el perfil típic de lloc, saps? Llavors, hem de trobar aquest equilibri, el que deia també de Sentry de la física de vol. Estem parlant de que tenim, per exemple, un Avenger que té unes ales més o menys grans. Això és una física que si li deus el decoble a l'atmosfera, planeja. Després tenim una Aurora, que és bàsicament un totxo. Si li deus el decoble, ha de caure. Clar, estem parlant de programar super específicament i amb físiques cada nau. I també hem de pensar que, encara que a mi m'encantaria, hem de pensar que és una empresa i estan programant, per ells el fàcil o pràctic és més o menys tenir la mateixa física, fiquem multiplicadors que variï una mica com es mou cadascuna, però entenc que a nivell de treball, de desenvolupament, és una locura aconseguir aquest nivell de detall de que cadascuna es comporti com a un túnel de vent, no? Fiquem a un model a escala, túnel de vent, a veure què fa, i ho traslladem. Clar, entenc que això és hipercomplicat perquè al final tens un simulador de fluid d'aire i clar, això és supercomplicat, és molt complex.
Explain.
Uh-huh. Algú vol afegir alguna cosa?
Jo intentaré sintetitzar-ho ràpid, que he pres uns apunts.
Endavant.
Vale?
Endavant.
En primer lloc, el que esteu comentant diversos de vosaltres, no? Una de les coses que vol Star Citizen és no orientar-se cap a l'estil de videojoc hardcore. Això està constatat. Vale? I, si voleu simulacions hardcore, pues tenim simulacions hardcore a Kerbal Space Program, a Space Engineers, tenim també, per exemple, un noi que es diu David Lloyd que està programant un joc que es diu Flight of Nova, que és hiperrealista perquè és tot el que és jugar amb les naus orbitalment, aterrar-les, etc, etc, i és superinteressant i visualment doncs té bona pinta i és un projecte indie. Hi havia un altre projecte indie que es deia Rock System i tal, que va tenir força èxit perquè era hiperrealista l'espai, però al final doncs, el tio es va posar malalt i no va prosseguir amb el projecte indie. Però fixeu-vos que generalment els jocs més hardcore o són indies o són jocs que juga una minoria. Perquè és així, el món hardcore dintre del món dels videojocs és un món que acostuma a ser una minoria i no dona diners. Per tant, Star Citizen no serà un joc hardcore. En tot cas, recordem que a pesar de no ser un joc hardcore i en el debat realisme versus simulació versus arcade, el que tenim a Star Citizen és IFCS, no? Que és un dels sistemes de càlcul físics més espectaculars que s'han fet en la història dels videojocs. I és un dels sistemes de càlculs físics més complexos i realistes que s'han fet. El que passa és que a sobre d'aquest sistema de càlcul físic hiperrealista amb el motor del joc, etc, etc, tu has de muntar una jugabilitat i un joc amb unes característiques determinades que facin que la gent s'hi senti a gust. Vale? Llavors, el debat serà etern. si cadascú de nosaltres diem... Jo el que vull és una barreja on tinguem una pseudo-simulació. És a dir, un joc que em doni sensacions de realisme, però que en realitat no busqui aquest realisme real, perquè llavors aquest realisme impedirà que hi hagin opcions de jugabilitat que a mi em puguin donar l'experiència que jo vull. Vale? Tant a nivell de combat com a nivell de jugabilitat dintre del joc. No només volia puntualitzar.
Lo que siempre decimos con Snake es que lo que dije hace un rato, que empezaron la casa por el tejado. Lo que muchos jugadores de nosotros estamos esperando es que no se les ocurra sacar el Escuadrón 42 con un modelo de vuelo diferente al que después saquen en el universo. O sea, recién Wolf decía, ¿no?, que sería una locura si tú tienes que especificar cada una. No, realmente es lo que decía Snake, de que tú tienes un IFSS, tienes una serie de reglas, de parámetros, como el Shirk, como el G-Safe, las fuerzas G, tienes un par de parámetros. Pues dentro de esos parámetros tú luego le pones un objeto y ese objeto luego lo puedes ir modificando, le puedes ir modificando los valores para darle cierta modificación. No porque tú veas un par de alas signifique que esa nave va a planear. Todo lo contrario, puedes hacer que justamente una Caterpillar, aunque mal me pese, como decía Sentry hace un rato, sea la mejor nave planeadora del juego, porque justamente es eso, es un juego. Entonces, ellos le pueden dar esa caracterización. Lo que no queremos, o lo que estamos muy asustados, yo al menos estaba con pánico, en realidad en la 3.0 cuando vi el sistema de vuelo, estaba con pánico, digo, vale, he tirado a la basura 3.000, 4.000 euros en naves. Dije yo, ya. ¿Qué pasó? Con ese modelo de vuelo realmente dices, a ver, tienes que hacerlo jugable, tienes que tener una base en donde tú luego puedas poner cualquier objeto que le metas ahí, sea un churro, sea una Caterpillar, sea una Cutlass, sea lo que sea, pero lo puedas modificar de tal forma que tú puedas darle esa sensación a la persona que, lógicamente, quiera comprar esa nave, quiera jugar con esa nave por un rol característico. Pero el modelo de vuelo principal, el IFSS, el Shirk, todos los componentes, que eso realmente es no un programa, varios programas realmente, pero el que mejor lo ha resumido es uno de los vídeos de Snake que tiene en órbita prohibida, porque explica precisamente cada paso por el cual, o sea, de códigos de programación directamente, de que una cosa avisa la otra cosa y la otra cosa avisa la otra cosa y eso tiene un sensor. Y cuando la nave, por ejemplo, le rompen media nave, y eso lo mostraron con un ejemplo directamente, con un gráfico, cuando tiene media nave, le falta media nave, el centro de la masa de la nave cambia de sitio. Y eso es una locura, realmente. Eso es lo que justamente en muchas ocasiones te hace explotar el cerebro. Y dices, joder, este juego vale la pena, porque realmente es extremadamente profundo en algunos aspectos como este. De que si te rompen un ala, el centro de masa de tu nave te cambia de punto. Son tonterías, pero cuando lo pones realmente sobre el papel, son cosas muy importantes a la hora de tener una inmersión y al tener una jugabilidad y algo mucho más profundo que un simple piu-piu. Después seguramente hablaremos sobre otros juegos, así que me lo resuelvo para después, para comentar una cosa que tiene que ver con esto, pero es la clave realmente que le ha dado tantísimo éxito a toda la serie de X-Wing, X-Wing Alliance, X-Wing versus T-Fighter, que los he jugado todos muchísimo, y es uno de los puntos claves. Ahora van a sacar el Squadrons, que realmente encuentro que le falta Star Cities en eso. Pero después, lo dejo para después eso.
Pregunta del chat. Endavant.
Pregunta d'en Hawk d'Aragon. Creieu que amb les naus d'entrada, Aurora, Mustang, Reliant, etc., la gent s'ho passarà bé? O tots han de començar amb un Avenger d'entrada? Sempre pensant en la gent que entrarà el primer dia de la Gold, entenc. Més d'un milió de jugadors.
Bona pregunta, Bert. ¿Estás en la mano chocada? Andaban.
Sí, porque yo tuve una experiencia muy graciosa con esto. Yo para ese entonces tenía una Vanguard, volaba con una Vanguard, y me viene un novato que realmente es un amigo, que justamente nos fuimos a la Citizen Con y todo, es un tío muy activo hoy en día, que me dice, tú me estás ganando porque tienes una nave de 250 pavos. He dicho, hagamos una cosa, te cambio la nave y combatimos las veces que quieras. Y verás cómo yo te ganaré todas las veces. Y con una Aurora, lógicamente, le ganaba a la Vanguard. ¿Por qué? Porque justamente los puntos como el Comstab y algunas cosas los tenía deshabilitados y le ganaba siempre. Y el tío me dice, eres de lo peor. Me estás ganando con mi propia Aurora. Entonces, ¿tienen posibilidad? Totalmente tienen posibilidad. Este juego tiene eso de que no realmente se basa en un pay to win ni en algo similar. Si tienes manos, si tienes la habilidad, los conocimientos, si le has echado suficientes horas, joder, mira los Rambos hoy, el otro día una paliza nos pegó a nosotros, que vamos. Es un crack el tío. ¿Por qué? Porque le echa horas, se conoce el sistema de vuelo, el modelo de vuelo, se conoce el parche y le pega una zurrada a cualquiera que se pase.
Uh-huh. Una pregunta, ara, en el model de vol actual, una Aurora també guanya una Vanguard?
No.
Ara no, abans sí, no?
Lo important no és l'arc, és l'arquer, no? Sí. El que passa que, òbviament, sempre hi ha matisos, no? I la pregunta que feien, clar, és una pregunta que va més enllà del model de vol. Star Citizen no és un model de vol i Star Citizen no és com volen les naus. Star Citizen és un joc amb una densitat, o espero que sigui així, amb una densitat increïble. Llavors, tu pots tenir una nau starter, però pots decidir no tocar-la perquè el joc et permet fer altres coses i a lo millor, doncs, no sé, pots fer diners i, no sé, dedicar-te a qualsevol altra cosa. Vull dir que el tema que ens passa, crec jo, és que portem tants anys amb això i estem tan acostumats a que al final moltes de les coses de Star Citizen van sobre les naus i les naus i les naus i les naus i les naus, que a vegades, això ho comentava el company Sentinel, que Star Citizen hi ha molt més a darrere. Molt més. I el dia que surti el joc complet, que jo no sé si ho veuré, però el dia que surti, el fet de que tu tinguis una Aurora o una Mustang o una Avenger, jo espero que sigui una qüestió de segon terme. És... Tu quan entres al GTA no et planteges si amb els 0 dòlars que tens podràs disfrutar del joc perquè no et pots comprar el cotxe més ràpid que hi ha o perquè no et pots comprar el subfusell més bèstia que hi ha o el bazooka. No t'ho planteges, perquè hi ha un joc allà i tu dius, va, jo entro i em poso a jugar i el joc m'anirà portant, o jo com a jugador aniré evolucionant de la manera que jo vulgui, de la manera que no hauria de condicionar. Clar, aquest debat està molt condicionat perquè què és Star Citizen? Star Citizen és moltes naus amb un sistema que molts ja el tenim papejat per tot arreu, és un sistema immens, però a part de volar i transportar coses i d'això, doncs malauradament encara li falten moltes mecàniques. Però és que el dia que hi siguin, el fet de que jo tingui una Aurora o una Vanguard, que podria arribar a ser secundari. Clar, si el meu rol o si el que jo vull fer és PvP, combat espacial, doncs, home, clar, potser amb una Aurora disfruto menys. Però si el que jo vull fer és, no sé, transportar caixes, doncs potser amb una Aurora puc començar i puc passar bé. Clar, és que és molt profund aquest joc. O hauria de ser molt profund.
Sí, jo vull comparar això, suposo que tothom ja el coneix i suposo que la meitat hauran jugat. Què seria de Live Online sense el combat? Pots fer una carrera universitària basada només en la seva economia. I jo crec que al final Star Citizen acabarà sent no igual, o potser sí, però jo crec que s'aproparà molt. És a dir, vale, jo no tinc la millor nou, però és que estem parlant sempre del punt de vista del combat. A mi que tant me fot el combat. Jo fui fer compra-venda i tinc que anar a aquest planeta, doncs fico algo que ja tenim, que és un beacon. Beacon, estic a Port Elizar i vull que em portis a Hearthstone. I no em cal cap nau, que em vinguin a buscar. I vaig allà i faig els meus negocis, vaig a peu, em compro una arma per anar a peu, vaig a un búnquer i faig la missió allà i no em cal cap nau. És a dir, depèn totalment del que vulgui fer aquesta persona. Clar, si el que vulgui dedicar és fer a combat, bounty hunting i coses així, evidentment que potser sí que necessitaré invertir o aconseguir una nau millor. Però és que estem parlant d'un univers sencer. Hi ha tantes coses a fer que no és combat, que realment és una mica irrelevant la nau que tinguis, depèn del que vulguis fer. I igualment, agafes una hora, vas a una lluna, a un planeta, fiques la pistoleta, vas minant, aconsegueixes una mica de calés i vas comprar una altra nau. O sigui, només és invertir temps.
Molt bé. Pregunta del chat.
Una nova pregunta del chat d'en Dunodar. Les boles del billar han de quedar-se enganxades a la taula mentre boles o fas cabrioles?
Bona pregunta aquesta.
Bueno, taula de billar amb sistema de gravetat artificial, igual que la pròpia nau la té, la mesa també, perquè les boles són... Clar, cada bola de billar igual costa 5.000 pavos. Si perds la bola 8, ja l'has fotut, perquè la tens fàcil. Però, oi, mira, aquí està, si tens un sistema artificial a la nau, doncs per què no la taula? Ja que et pots permetre una 890 amb piscina, que menys que una bola que es quedi una mica enganxada.
L'aigua de la piscina hauria de sortir
magnètica, no? Magnètica quan estiguem volant, que es torni magnètica perquè llavors les boles quedin en exactament la mateixa posició que estaven quan la partida es va haver d'interrompre per culpa de l'atac pirata.
Tongo, sin duda.
Que no es faci
trompes. El que han dit en el de la piscina, tenim la pel·lícula de... Ah, hòstia, quina és? La que surten, que és que...
Passengers.
El de Passengers. Tens la piscina, perfecte, puta mare, sistema artificial de gravetat. Pim, pim, pam, pam. Desactivat el sistema de gravetat. D'ahir no surts. Tens les dues opcions, perfectament. Que igualment, tal com està ara, una piscina que no es mou i encara així mors si entres. Però bueno, això és un altre tema.
Bé, doncs...
La pregunta tenia una segona part, que era si responíeu que sí. És, llavors és realment necessari que el nostre personatge surti disparat dintre de nau quan prenem o fem moviments bruscos, tal com volen implementar-ho?
Touché.
Pues, però és el...
Allà, la partida de Vilar és important, el personatge.
El personatge...
Quina sorta, aquesta pregunta?
A veure... Digues.
Si mirem el Chris Roberts en la seva carrera com a desenvolupador de videojocs i després en el cinema, hi ha un tret comú amb la seva forma de veure el que produeix, i és que ha de tenir tot una espectacularitat i sobretot una sensació cinemàtica, ¿vale? A Squadron 42 hi ha molts elements que provenen directament de la seva experiència, doncs, dirigint la pel·lícula de Wing Commander, allà al 2000. Saps? I, per exemple, si mires a jocs previs com Star Lancer, per exemple, el joc té un ritme cinematogràfic. Els Wing Commander van ser pioners amb aquest ritme cinematogràfic. Llavors, hi ha una obsessió de Chris Roberts de que, indistintament de com s'implementi, i aquesta és la part, indistintament de com s'implementi, tot ha de ser molt cinematogràfic. I si quan hi ha un cop d'un missil o un làser potent i et quedes sense escut en un costat i la nau es sacseja cap a l'altra banda i el tio ha de sortir volant, ell ho voldrà implementar perquè quedi més cinematogràfic. Indistintament de si és realista, si no és realista, etc, etc. No? Perquè a l'Star Citizen és el joc més realista que està creant el senyor Chris Roberts, perquè cap dels seus jocs tenien elements de realisme mai en tota la seva història. Llavors...
Ja és aquesta obsessió per al realisme que té ara.
Jo crec que no és una obsessió pel realisme. És una obsessió per fer que les coses siguin molt espectaculars però que connectin amb la psique de ciència-ficció que nosaltres hem vist al cinema. Vale? I llavors, ell el que vol és fes-ho com vulguis, i a més això és una... Això està constatat en múltiples entrevistes. Fes-ho com vulguis, no em diguis que no es pot fer, sinó fes-ho com vulguis, però implementa-ho, busca la teva creativitat, tens temps, tens diners, busca la manera de que això quedi espectacular, perquè jo vull que quedi espectacular, jo vull que quan la gent ho miri es quedi amb la boca oberta. I aquesta és la filosofia de tota la seva obra.
I si no m'agrada, ho tornaràs a repetir.
I farem diverses iteracions, si fa falta. Sí. Però ha de quedar com jo tinc la sensació que quedaria si estigués veient-ho a la pantalla del cinema.
Llavors estem afegint elements d'incongruència dintre aquest univers.
Bueno, és no, que Star Citizen és una incongruència constant. Sí.
és una space opera. Hay que hacer
un video... que yo creo que fue previo al 2015, donde justamente lo que preguntaban en el chat es que yo me acuerdo de verlo, donde en una Coney le hacían un boquete de costado y el tío salía disparado y chocaba contra... Pues eso ha quedado muy grabado y eso era prácticamente salido de la mente de Chris Roberts, creo yo. Y yo creo que estará buscando una cosa por el estilo, se estará encaminando por ese lado.
però justament la incongruència aquesta que diu en Eldur, al final és una llicència artística que penso que tant Simes com Marcades com el que vulgueu, tots accepten en pos de hòstia com mola. Jo crec que és això.
Exacte, és la frase. Hòstia com mola.
Que guapo, clar que sí. Sí, sí.
Aquest hòstia com mola ho justifica tot. I la història... O sigui, Star Citizen com a projecte, vale, és una anada d'olla constant d'aquestes coses. Per lo bo i per lo dolent. Hi ha coses que no tenen altres videojocs i que són absolutament espectaculars. I les fotos que es poden fer a Star Citizen són absolutament espectaculars. Però després, això doncs té un preu. I hi ha gent disposada a pagar-lo i hi ha gent que no.
Quan es faci salt quàntic, no ho sé, és una pregunta que us faig, sabeu si també hi haurà algun efecte, si la gent està de peu o dintre la nau, si es cauran o... perquè això estaria bé. Saps? Vull dir, ja que parlem d'acceleracions o de si et dona un cop que el teu personatge doncs actua físicament, si fas un salt quàntic al principi tens una acceleració brutal.
A mi m'agradaria, A mi m'agradaria això, que et doni aquesta sensació.
Però sí. Si no estàs assegut a la cadira i ben posicionat i tal, si tens un passatge al darrere de peu, doncs que ho noti d'alguna manera. Així, almenys, aquestes incongruències que dèiem també les anem eliminant una mica, no?
O fem tot una mica com més. Però amb el salt quàntic, que... O sigui, aquí al salt quàntic no notem res, perquè l'acceleració és tan brutal que quedaries, bueno, encastat contra la cadira. Llavors, clar, tu dius que en comptes de... eliminar 100%, no?, d'aquest efecte de l'acceleració, deixar-ne una miqueta perquè molés més, no?, en plan velocitat d'anar amb un Fórmula 1.
Clar, o sigui, bueno, més que si estàs a peu que et caiguis.
Una reverberació visual, també, no?, que hi hagués com una miqueta de reverberació quan ens movem i tal, un efecte visual que et donés la sensació de que estàs realment anant a aquesta velocitat. Però estàs protegit.
És aquí on tienes la pequeña línia que no se debe cruzar. Cuidado. Es lo que yo comentaba antes de que porque nosotros compramos naves y las naves son caras, pues nosotros creemos que el juego debería ser así y entras en una especie de nebulosa donde a ti te gustaría que, y es donde después vienen las desilusiones o las personas que dicen, no, porque yo tendré y yo... Y dices, vale, en realidad será el juego que Chris Roberts saque. Por eso mismo siempre, siempre, siempre me ato muy firmemente a lo que pasa en cada parche. Vale, que tengo en cuenta las cosas pasadas, por ejemplo, el hover mode, que hace un rato lo estábamos discutiendo, pero ya lo he quitado de mi mente, el hover mode. O sea, ya está. Fue como un sueño erótico de Chris Roberts y nada más. Bueno, de Chris Roberts ni siquiera, de David Coulson más. Pues fue como una especie de sueño erótico, algo medio raro que pasó ahí en medio, pero digo, no, a ver, quítatelo de ahí, que esto tiene que seguir para adelante, el modelo de vuelo tiene que seguir saliendo para adelante, tiene que ser algo mucho más... guay, algo más, eso, lo que habían dicho. Hostia, cómo mola cuando salió el tío con un traje naranja, salió a la nieve y estaba todo blanco, todo lleno de nieve. Todo el mundo, oh, efectos especiales. Oh, tengo gotitas en el cristal. Oh, ya lo vale. Los 3.000 euros que he pagado en naves ya valen las gotitas del cristal. Vale. Pero entonces ahí está la pequeña línea que yo siempre intento que no se cruce. De decir, ¿qué es lo que yo voy a encontrar en el juego? Vale, acepto que esto es un juego en desarrollo, que va a ir cambiando, que va a ir modificando, va a ir evolucionando, pero no me veo todavía con el derecho o con las falsas promesas que nos hacemos unos nosotros mismos de, uy, molaría que quizás tal cosa. Vale, lo puedo proponer, pero de ahí a que pase quizás hay un trecho bastante largo,
L'Eldur vol l'escena aquella del Spaceballs, no? De la velocitat absurda.
Velocitat
absurda.
Acabem ja aquest tema perquè ens està allargant molt i en principi hauríem de quedar 10 minuts de programa i tenim encara 3 preguntes per fer. Veure, o sigui, i aquesta era una pregunta curta, teòricament. Vale. O sigui, farem el que podem. La següent pregunta seria, quin simulador s'acosta més al vol real dels que heu jugat? D'acord? Aquesta pregunta, primer, si voleu respondre als pilots professionals de veritat.
Et voy a quizás decir el...
Jo crec que la resposta és la mateixa, no, tothom?
Sí?
És el...
No ho sé, A veure què dius.
A veure. Jugat o utilitzat?
Bueno,
jugat.
El de la feina és el més pro, el que passa que s'escapa una mica de pressupost.
No creguis, eh?
Sí, sí, jugat, el més real, segur.
El sistema sí, la física, tu creus?
Sí.
Una pregunta.
No tot, però sí.
O sigui, si... Si vosaltres acabeu la vostra feina, vale? Esteu volant tot el sant dia i acabeu la vostra feina, teniu ganes després d'arribar a casa i posar-vos a jugar un simulador de vol?
Però és que el problema, almenys a mi personalment, aquest món, quan estàs fent feina, no estàs fent feina. Estàs volant, que no té res a veure amb fer feina. Llavors,
vos veig. Us ho passeu
jo personalment, bé. Ja cadascú, lo seu. Una cosa és volar i l'altra cosa el que fan ells.
Ja, ja. Molt bé. Pues...
Hola, lo que dices aquí ya, venga.
Algú vol contestar-li a aquest home?
Què preguntes?
Per al·lusions? Sí,
sí.
No l'he escoltat bé.
Però tornant a la pregunta, explain la versió més actual, així a nivell d'usuari, és el que més sembla, perquè el que intenten és recrear un fluid i a partir d'aquí que el propi perfil alar físicament respongui a aquest fluid. I jo crec que és el que més s'assembla, perquè els altres mig programen el que representaria una física de vol. Però X-Plane el que intenta és ser un fluid. Tu pots manualment crear un perfil alar i que més o menys es comporti com es comportaria aquest objecte dins aquest fluid. Jo penso que és el que més semblant a nivell de física seria.
Per X-Plane and Wolf, Sentry?
Jo no he jugat a X-Plane mai, ara podeu matar-me. I dels que he jugat... El que seria més complet, no només en física, sinó en tot, potser seria el DCS.
DCS. A l'Eldur?
Dels que jo he jugat, sí.
Per avions grans, X-Plane. Per avions petits, aviació general, Prepar 3D.
Què? Justifica't una resposta.
Prepar 3D. A X-Plane hi ha vegades que són molt nerviosos els avions. Molt, excessivament.
Val bé, tu què hi dius?
Bé, jo no sóc pilot a la vida real, per sort vostra. No sóc pilot. A mi el simulador que amb el simulador que més bé m'ho he passat i que més feeling tinc és l'IL-2 Sturmovik, perquè a més també sóc bastant fanàtic de la Segona Guerra Mundial i un avió de la Segona Guerra Mundial bàsicament són tres palanques, vull dir que és bastant i et dona molt és bastant impressionant lo immersiu que arriba a ser i crec jo que és bastant fidedigna tenint en compte les andròmines aquelles el que eren capaces de fer. Del Flight Simulator he jugat, no he jugat a l'última versió. A mi no m'atrau el Flight Simulator, no sé, no em faig la idea de com vola un avió d'aquestes característiques, un Boeing, de més. A mi seguir llistats a normes de procediments infinits més avorrit. A mi m'agrada scramble i pujar a la nau o pujar a l'avió i enlairar-me i disparar. I l'IL-2 Sturmovik per mi és un dels top.
Birt.
No, paso palabra.
Digue'm,
no tengo
paso palabra.
Nada que decir.
Vale.
No, nada.
Snake, què em dius tu?
Buah, però no sé per on començar.
Bueno. I fins aquí el problema d'avui.
Sisplau.
Clar, són simuladors, però què estem parlant? De simuladors espacials o simuladors...
El que tu creguis, pel teu cas, el que tu creguis, el que tu hagis jugat i tu hagis passat realment bé i hagis dit aquest és el millor simulador que jo he jugat.
No sóc molt bo amb atmosfèrics, però sí que us puc dir que els meus companys d'equip, del grup de Star Citizen que tenim, juguen molt a IL-2, juguen molt a IL-2. De simuladors espacials n'hi ha a patades últimament. Hi ha patades últimament. I el que us comentava, Flight of Nova, per exemple, és per la gent que cerca realisme a l'hora de ficar-se en una nau espacial i sentir pues, física newtoniana posada a prova en una espècie de joc on la part complexa és aterrar, enlairar-se, trobar una estació orbital, enganxar-se a l'estació orbital, etc, etc. És maco de veure i està xulo. I a més, doncs, bueno, està de camí, no, encara no està ni de bon tros acabat. Ara està a punt de sortir, em sembla que o beta o un early access, està a punt de sortir In the Black. In the Black ha de ser un simulador de combat espacial hardcore. O sigui que el que cerquen amb aquest simulador és sortir-se del que és habitual amb els arcades més assequibles, i el que busquen és un joc més profund, amb una complexitat a l'hora de volar, que porta molt de temps en desenvolupament, i a més, una de les persones que està involucrades dintre del procés de desenvolupament és el David Westman, que és el creador de missions dels famosos X-Wing de la saga de X-Wing i TIE Fighters de Totally Games. Per tant, hi ha bona mà, no és un indie d'aquests d'una sola persona, no? Crec que suposo que de simuladors espacials, pues, els X-Wing de tota la vida, i ara a veure què tal a l'Esquadrons.
Sí, ostres, arriba ja. El que tenim, aviam què tal.
Vale, sí, una cosa, a nivell espacial, sí, nosaltres m'ho parlem dels avions, que és el que tenim més proper, però a nivell espacial, jo vull comentar, que algú ha comentat abans també, el tema de l'Orbiter. Jo vaig conèixer un grup de gent que durant 6 mesos es preparaven els càlculs matemàtics i físics per fer una òrbita i acoplar-se a l'estació espacial durant 6 mesos, per quedar després 2 dies, un cap de setmana, un feia de pilot de la nau, un altre feia el controlador, un altre feia els càlculs. Es ficaven allà el cap de setmana per treure la nau i ficar-la a l'estació.
Valia la pena?
Per ells suposo que sí, perquè ho feien cada any.
Pues, llavors...
Més hardcore que això, complicat. I si no, KSP, sí, que tot el que ha pres jo de física espacial amb KSP és increïble, la veritat.
Molt bé, doncs passem a la següent pregunta. Què li falta a Star Citizen per ser un simulador espacial perfecte i cap a on creieu que tirarà el model de vol en el futur?
10 anys.
És una pregunta que ja l'hem estat parlant abans, però bueno. 10 anys, dius.
Per ser el que prometen, 10 anys.
10 anys, Snake. Vale. Esperem que no, sisplau.
Simulador espacial perfecte no pot ser-ho, no? Perquè no podem simular condicions que desconeixem. No? Això per començar, no?
Sí, que per cadascú també seria diferent. No? O sigui...
Clar, no sé, el dia que descobrim els forats de Cook, pues, ja veurem com va això, no? Però,
òbviament... Sí, però bueno, però per això anava la pregunta. O sigui, per tu, per exemple, Valve, quin seria el teu simulador perfecte? Com hauria de ser?
No, bueno, crec que ho hem estat discutint. Per mi hauria de ser aquest terme sí, mig, no? on ha de ser divertit. Jo m'haig de divertir a Star Citizen. Jo no vull estar patint allà de hòstia, m'he equivocat fent el procediment 3B, párrafo 2, secció 25 i despedido. No. M'ho vull passar bé, vull estar envoltat d'una comunitat maca com la que tenim aquí i volar per l'univers i ja està, no em vull ratllar molt més, sincerament, ja al principi em ratllava més, ara ja em ratllo menys, ja, dámelo, és que me da igual, no, dámelo, que sigui una experiència sistèmica, que les coses tinguin sentit, crec que volen fer això i ja està, i punt, ja està.
Wolf?
Respecte a com vull que acabi,
sí.
És que clar, és el que deies, no? Dius que com seria el simulador perfecte a nivell de Star Citizen. És que
sí, però per tu, o sigui, el que tu t'agradaria.
Sí, el que m'agradaria ja l'hem parlat,
és
hardcore, però jo crec que al final resum, i crec que jo també, la meva forma de pensar després d'aquesta xerrada ha canviat una mica de, sí, seria genial tenir 1 miler de botons, però també sí que té raó que si trigo, com trigaré una veu real, de 45 minuts només per posar en marxa la nau, doncs igual sí que diria, igual avui igual no tinc ja tantes ganes d'entrar-hi, només perquè sé el que em trobaré. i potser sí que no hauria de ser tan hardcore com a un principi sí que hi pensava que seria.
Snake, per tu, com t'agradaria?
Bueno, jo el problema que tinc amb Star Citizen és que vaig començar fa molts anys a seguir-lo. I el joc que jo volia era un joc amb un espectre molt més limitat. I això és el que a mi m'hagués fet feliç. Per tant, el simulador perfecte... Bueno, simulador perfecte no n'hi ha. I parlo de simulador com a gènere, no com a simulador precís i perfecte, de realista i tal. Jo parlo de que per mi Star Citizen com a joc havia de ser un joc tipus més Rebel Galaxy Outlaw, però amb uns gràfics molt més espectaculars, i havia de ser un altre estil de joc. Un resultat de l'evolució dels anys del que abans era, doncs, per exemple, Freelancer, no? Fa molts anys. I Privateer, si em poses ja una miqueta més lluny. I jo pensava que seria això, i que podria jugar-lo amb els meus amics. Jo només volia això. Llavors, què passa? Que l'espectre s'ha anat ampliant d'una forma tan espectacular i s'està convertint en un GTA Red Dead Redemption a l'espai, però amb simulació, tal, no sé què. Jo, tot allò per mi no era necessari. Jo no necessitava baixar de la cabina de la nau. Llavors clar... què és el que necessita aquest joc per ser perfecte? Bueno, doncs que surti, suposo. No, el que jo
però volia... El model de vol. Perquè...
Com a model de vol, el que necessitem és un model de vol on hi hagi una sensació de control per cancel·lar les inèrcies en l'espai, per exemple, molt més efectiva. Un sistema que em permeti cancel·lar les inèrcies de forma molt més efectiva i que em doni més versatilitat i que em doni més maniobrabilitat i que em doni, doncs, més capacitat per tenir la lluita de ganivets que teníem abans, no? Cara a cara, això són 6 graus de llibertat de moviments, i jo vull estar-te mirant als ulls i anar ficant-me entre esteroides i fotre tios. Això és el que jo vull. Com a experiència personal. I per poder tenir això, cal això en l'espai, i per part del vol atmosfèric, doncs, bueno, doncs, tret d'alguns detallets i tal, a mi ja m'està bé. Jo no vull el DCS. Jo no vull Flight Simulator. Ja tinc aquests jocs per fer vol atmosfèric. Està bé que tingui vol atmosfèric i que no sigui, doncs, un vídeo automàtic que et mostri com vas des de fora del planeta al lloc on has d'aterrar, però ja tal i com està, amb petites correccions amb els temes d'aerodinàmica que havíeu comentat abans i tal, petites incoherències, a mi amb això ja m'està bé.
Molt bé, Bird. Com t'agradaria tu que fos el model de vol de Star Citizen?
Bueno, ya te digo que yo no estoy buscando realmente algo. Simplemente espero que me ofrezcan algo y en base a ello, pues mira, sí que me puedo llegar a criticar o no. Pero siempre me baso en lo que van sacando ellos. Realmente lo que le falta al Star Citizen hoy en día, que no se está mirando tanto, se sigue machacando sobre el modelo de vuelo, el Hoover y cosas así, pero realmente una de las cuestiones más preocupantes, y si quieres ver hasta qué grado es preocupante, deberías leer el Preguntas y Respuestas del Theater of War que dio Sean Tracy. Las respuestas que dio Sean Tracy... te dejan temblando. Yo lo conocí en la CitizenCon también, estuviste hablando con Snake también, estuvimos hablando un montón con ellos, hemos reventado el Theater of War, lo hemos jugado bastante, y me he quedado sorprendido de lo asustado que está ante semejante proyecto y poder hacer que funcione bien en línea, porque claro, tiene tantísimas cosas este juego, que en el 2017 en Frankfurt lo explicaron un poco por encima cómo querían crear una nueva tecnología de paquetes, que eran pequeños paquetes para ir enviando al servidor, y entonces así no tenías, y tenías un montón de servidores, y bueno, toda una cosa muy compleja realmente, que era, es tecnología nueva, que lógicamente va a ser puntera en cualquier otro juego que quieras, tener más de 100 personas en el mismo sitio, con unos gráficos decentes, con una jugabilidad o una profundidad y una, digamos, un escenario de trasfondo, va a ser prácticamente imperativo, porque hoy en día tienes juegos bastante simples, pero en muy poco tiempo se te revienta todo lo que es el sistema de red. Ahora, Rambosoy, por ejemplo, seguramente lo sabrás, de que el desync o el hecho de que, por ejemplo, en algunos parches, esto es un pequeño truco, si lo quieres llamar así, si tú utilizabas 3 ejes de la nave al mismo tiempo, de los 9 ejes a los que puedes dirigirse, si utilizabas 3 al mismo tiempo y los 3 al mismo tiempo, el pip, tú le dabas al pip y no le pegabas a la nave. Eso, por ejemplo, es un fallo de programación realmente, más que un fallo de programación, de que el puntero no estaba donde toca, llámalo como quieras. Pero todo lo que es la parte que hay detrás del network, del enviado y recibido de paquetes, de todo esto, me acuerdo un parche donde estaba la Caterpillar, la famosa Caterpillar que volaba ahí Sentry, llena de cajas. Explotabas esa Caterpillar y el server se escuchaba desde aquí como hacía ¡pum! Y explotaba. Era un espectáculo, claro. Una Caterpillar llena de cajitas pequeñitas, el Object Container Streamer y toda la cosa no estaba implementado y claro, se escuchaba desde España como en Alemania, por ejemplo, se explotaba un servidor. Era brutal eso.
Entonces, en Amazon.
Totalmente. Entonces, eso realmente, el modelo de vuelo está muy bien, está avanzando mucho, hay muchas cosas que se pueden empezar a pulir, está muy bien hasta ahora mismo lo que están logrando, pero realmente una cosa fundamental y que tiene que ser un pilar mucho más importante es todo el network. Chris Robert en uno de los Ten for the Charman dijo, yo quiero hacer un juego donde tú puedas pasarte toda tu vida en un solo sistema y que no tengas que salir de ese solo sistema y tendrás 100 sistemas para irte. Si quieres irte, pero tú podrás hacer. Entonces es eso, de que tú mismo puedas hacer absolutamente todo en un mismo sistema sin tener que centrarte en el combate. Que el combate está muy bien, que el modelo de vuelo está muy bien, pero es lo que decía Snake. Esto ya ha traspasado tantas barreras de que ha empezado con el puntapié quizás inicial del nicho, que era jugadores, hardcore, modelo de vuelo un poco más simulación. Con un toque de arcade, que, bueno, empezó con ese nicho, pero ahora ya tienes vehículos, tanques, torretas, lanzamisiles, tienes de todo, tienes incluso moda, empezaron a vender skins, van probando. Acuérdense cuando, por ejemplo, probaron el tema de la 300, que te metieron hasta una cafetera, se lo tiraban en la cabeza a esa cafetera, dice, ¿para qué voy a comprar yo una cafetera para la nave? Para eso tengo la cafetera aquí atrás, y me un café y ya está. O sea, van probando cosas, está muy bien que vayan probando para ver si pueden estirar un poco más el dinero, pero bueno, realmente es eso, que el juego va ampliándose.
Oye, Sentinel, què et sembla?
Doncs, bueno, arribats a aquest punt, a mi el que m'agradaria de l'Star Citizen respecte al model de vol, trobo que està prou bé, simplificaria coses del model atmosfèric que les han posat i crec que no fan falta. Però estava prou bé. I el que m'agradaria del Star Citizen, si el treuen al còpic que el treuen, és la meva, el meu objectiu, o el que m'agradaria, que sé que no serà així, és com si fos un EVE Online, però amb tot el que té Star Citizen. I sé que no serà així, però m'agradaria una part econòmica brutal, una part política brutal, una part, sobretot, i això sí que ho trauran, i és el que crec que farà el joc diferent, la part de que les organitzacions puguin tenir el seu propi espai de terra i allà, o a l'espai, i allà muntar les seves bases, els seus centres de producció, les seves naus, el que sigui. Això per mi serà, quan surti això, serà brutal. Lo de l'EVE Online ja sé que no passarà i el crafting no serà el mateix, la RMSD no n'hi haurà, etc. Però bueno, l'altre per mi seria espectacular. És el que li falta al joc ara per ara.
Molt bé. Aneldur, i a tu com t'agradaria?
Doncs, quan jugava a l'EVE Online, una de les coses que trobava a faltar és, potser contràriament a el que ha dit l'Snake, és vull aixecar-me d'aquesta cadira, girar el cap i veure la nau. I justament això m'ho ha donat el Star Citizen.
Dintre o fora de la nau?
Eh?
Dintre o fora de la nau? Perquè jo he dit que dintre, a mi m'agrada veure la nau. I no sé si 60 dintre, jo el faria, però...
Vols no, aixecar-me de la cadira.
Sí, oi? No, igual, t'aixeques
la dintre. És aixecar-me.
Però un EVE Online, i a més estic completament d'acord amb el que deia el Sentinel, un EVE Online però amb l'entorn i la immersió que té l'Star Citizen, per mi seria brutal. O sigui, el que m'ha enamorat d'Star Citizen és la immersió. I és que entro a l'Star Citizen i em quedo mirant les coses. Vull dir, m'hi puc estar hores passejant per on sigui, per l'àrea de 8, per on sigui, i passejant i agafant la nau, i ara vaig en aquesta lluna i vaig a baixar en aquest punt, en aquest altre punt, a mi ja m'està bé. Llavors, que funcioni, que ho treguin, que funcioni, que no peti, que pugui anar d'un punt a l'altre i meravellar-me d'aquesta immersió tan brutal que han fet a l'Star Citizen. Crec que van pel bon camí i l'únic que li queda per ser el joc perfecte és que l'acabin, bàsicament.
Tindrem paciència. I tant. Bé, doncs, l'última pregunta, i aquí sí que m'agradaria que fóssiu bastant breus perquè tenim pocs minuts ja, i és: quins perifèrics preferiu per volar? I quins serien els perifèrics perfectes? Però, bueno, què preferiu vosaltres?
Hosses.
Comença tu, Valve. Vinga.
Ja està, ja t'ho dic. Dos jocs.
Hosses.
Doble joc.
Molt bé, Valve. Wolf.
Tothom diu hosses i quan ho proven els agrada. Jo encara l'he de provar, però és que estic com molt acostumat perquè jo cada dia tinc hosses i encara he de provar hosses perquè tothom està com molt pro hosses per alguna raó. Bueno, sí, suposo que tothom està al tanto, però hosses stick i stick, és a dir, dos sticks. Jo, de moment, hotas, és a dir, palanca i gasos. Encara de provar, però per mi hotas, de moment.
Molt bé. Snake, en què jugues tu?
És que té molta història, això. Bueno, jo soc, jo, competitivament, Homas.
Homas, ja, està bé. Sí, sí. Vale.
Jotas i ratolí.
I hosses. Homas i jota. I jotas i hosses. I...
Que jota.
Ho he tingut tot, ho he tingut tot, eh?
O sigui, has comprat ja els pedals?
Sí, i és la Ultimate. O sigui, jo crec, i el resum i la meva resposta concreta és: jo vull el kit sencer, ho vull tot. I anar modificant en funció del moment. Perquè és que ho disfruto tot.
Bert, i tu? Tu com vas?
He probado muchas cosas, coincido también, lo quiero todo, está claro. Admito públicamente de que los doble stick o hosas es el mejor modelo, segura Sentry estaba sintiendo así, sí. Pero tengo que coincidir con Wolf, yo soy de jotas y me encanta usar el jotas, aunque te admito que el hosas es...
Sentry. Sí, a tu.
Doncs jo també he provat moltes coses. El dia a dia utilitzo jotas a la feina, si li vols dir així. Però em quedo amb un hosses. Tinc un hosses amb pedals, també. Wolf, quan vulguis, t'explico la configuració, perquè a més és super rara de lo que hi ha normalment per internet, però em va de collons. I també, a més, el throttle, que això ja és friqui màxim, com que em sobra i el tinc allà i no l'utilitzo, em serveix de conya pel làser de la Prospector, tu.
Hòstia, que bo.
Molt bé.
I ja està. Bueno, i tinc... Sí, ja està, correcte.
Eldor, tu què fas?
Jo em pensava que el Sentinel a la vida real feia anar jo, que a la teja no arribaves.
Parell de cops. De cops al dia.
Després ho expliques, vale.
Parell de cops al dia.
Faig anar jotas amb pedals. No he provat doble stick, però m'agradaria molt provar un invent que s'estava fent, que és un joystick de 6 eixos de moviment cap a dalt, cap a baix.
És interessant. És brutal, eh?
És molt interessant.
Aquell m'agradaria provar-lo i crec que seria el més adient per un simulador espacial.
Però la veritat és que sí.
I tu?
Doncs molt bé, pues, jo he utilitzat... Jo fins fa poc anava amb dos joysticks i un mando de la PS4 als peus, fent de pedals. Vale? I amb els dits al peu, pues, anava accelerant i frenant. I tenia un altre botó que feia servir pel push-to-talk. Tot amb els peus, la veritat és que anava força bé. Era bastant pràctic. Fins que al final vaig dir... La meva dona em va dir: escolta, estic fart ja de treure't el mando de la PS4 dels peus. Guarro. Et compraré uns pedals. I així ho va fer. I ara vaig amb pedals i doble joy.
Vale, i és boníssima aquesta estratègia.
A la meva dona...
La primera vegada que ho escucho.
Sí, a la meva dona no li va semblar tan bé. Però vas aconseguir uns pedals.
Jo els pedals els utilitzo per accelerar i frenar, straight forward i straight back. Els frenos diferencials dels pedals, no el d'allò. Jo els utilitzo, els frenos diferencials, per anar endavant i enrere, com un cotxe.
Hòstia, pujar i baixar, jo. Veus?
I em va de conya.
I jo també vull, perquè tu et heu dit Jotas, Josas, em sembla que ningú, bueno, comandament de PS4, però no com esperava, però també hi ha més comandament. Però el que jo no veig al dia de deixar Jotas i Josas i començar a fer servir això d'aquí.
Ai, ai, ai. Oh! Ja.
VR Star Citizen, jo crec que VR no està preparat per Star Citizen.
Jo crec que està exactament...
Està treballant, però jo crec que encara hi falta, eh? Li falta.
Si us fixeu, el nivell d'interfàs no està igual bé adaptat a, com a Elite Dangerous, per exemple, que està molt bé preparat per això, però a nivell de UI, d'interfàs i tot això, em sembla que està super, super ben projectat per adaptar-lo ràpid a un VR, personalment, hi penso.
Wolf, et recomano que li donguis un cop d'ull si vols sistemes de realitat virtual adequats a simuladors espacials. Hi ha un projecte que es diu Tinkerpilot, on et reprodueix tot a nivell de realitat virtual perquè puguis interactuar no només amb tots els elements de la cabina, sinó amb múltiples dispositius de control. Dóna-li un cop d'ull. És un projecte interessant. I hi ha un projecte també a nivell de simulació aèria que es diu Beetle, i aquest és el mateix, però ja està fet per avions, i fins i tot el teu personatge es mou en funció de la càmera i tal, i pots fer uns vídeos divertidíssims.
Doncs apuntat i ho miraré.
He fet inclús un dels membres de l'equip aquest del Tinkerpilot està en el Discord de gaming.cat, de tant en tant ho va mencionant. Sí.
Doncs molt bé, en principi ja acabem aquí.
Ens falta el blau, no?
Ens falta el blau. Blau, vols dir alguna cosa? Ja que estàs, amb què vas tu? Amb què jugues? A part d'amb sirenes de policia.
Amb sirena de policia i amb Jotas.
Jotas.
I moltes vegades amb teclat. O sigui, quan a l'època que no tinc configurat... Ara, per exemple, amb el nou sistema de vol no ho tinc configurat. Jo vaig amb teclat i ratolí.
Molt bé.
Sí. Bueno, sí.
Doncs bé, doncs acabem aquí la tertúlia. Ha estat força interessant i com podem veure, pues, hi ha tema per força estona. Sí que segur que tornarem a fer un altre especial sobre aquest tema més endavant, ja que el model de vol anirà variant i ja veurem on ens porta. I qui sap, farem un especial 24 hores perquè el tema dona per molt més. Així que ens despedim per avui. Moltíssimes gràcies. En Edur, moltes gràcies per ser aquí.
Sentinel,
un honor per ser aquí.
Moltes gràcies, bona nit.
Valve Starter, moltes gràcies.
Re, a vosaltres.
Wolf, moltes gràcies també per ser aquí.
Moltes mercès.
Birt, moltes gràcies per ser aquí.
A ustedes por convidarme y tenemos que quedar para hacer una pachanga o algo y transmitirla, lógicamente, con los de...
Doncs sí, ho farem. Venga, tenim que fer-ho, això, eh? Snake Eyes. Un honor tenir-te aquí entre nosaltres.
Ha estat un plaer que em deixeu parlar de fricades amb vosaltres. Així em sento acompanyat.
Esteu tots invitats per la pròxima i tenim pendents fer també un 24 hores, ja ho sabeu. O sigui que... bueno, o fins el que arribeu a parlar. Vosaltres us deixaré anar xerrant i aneu parlant fins que acabi canviant els models de vol. Star Citizen.
Un plaer,
Bé, també et voldria donar les gràcies al Rambo Soy, que no ha pogut ser aquí, però també tenia que ser aquí amb nosaltres, i la Tonero.
Tenia que anar a l'Arena Commander.
Sí, exacte. Moltes gràcies, Blauca, per estar aquí donant la sirena i interrompint.
Un plaer, com sempre.
Moltes gràcies a l'Unrat i a Blueber Rufina per estar a l'altra banda també controlant el chat i moderant. Moltes gràcies al Harkon per la magnífica realització que ha fet. I en Takers, també, per ser aquí. I, bueno, pues ens veiem a la pròxima. Recordeu també que el divendres 25 a la gent de Catcom tenim assemblea i el dimarts 5 d'octubre tenim Catcom News amb totes les notícies i novetats de Star Citizen. Així que ja ho sabeu. Ens veiem aviat. Bona nit.